A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts a Guioneando, el podcast dels germans Serra sobre narrativa. Audiovisual consells, anècdotes i creativitat per inspirar els teus guions Guioneando, perquè tot comença amb una gran història.
Cada vegada m'agrada més. És colombià, no sé si el noia... Perquè de veritat ho fa bé, té un punt així com latino, exòtic. A mi m'agrada. A tu t'agrada, no?
Sí, 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 a mi m'encanta aquesta sintonia.
Pobre de tu. Bueno, com deia en l'episodi passat, el Running Gag s'ha anat a prendre per sac. I, bueno, vam fer un capítol introductori que a mi se'm va fer molt breu. La veritat és que jo vaig gaudir, estem guioneando, els germans Serra, parlem de guió audiovisual, i bueno, bàsicament, hostia, ara estava repassant una miqueta el que vam parlar en el capítol anterior, que bàsicament vam posar l'audiència, vam saludar Joan, que això va ser, per mi va ser important, Joan molt content, perquè...
El Joan és el nou running gag?
Sí, el Joan és el nou running gag. Un dia podem portar el Joan aquí de veritat, perquè la gent vegi que és un oient de veritat. El Joan es treballa amb mi per les nits, als quiròfans de Joan 23, amb perdó. Sí que jo tinc una doble vida, però els guionistes moltes vegades tenim que fer...
Com a Batman?
Sí, exacte. Jo me sento moltes vegades com a Batman, és veritat. Llavors, la vegada passada vam parlar una miqueta de la intel·ligència artificial, la becària, per dir-ho d'una manera, dels nous guionistes, i, bueno, van quedar un exercici que jo ara no sé si dir-t'ho o no. Ho has vist?
Sí.
Has vist la pel·lícula El Becario?
Sí, l'he vista.
O sigui, El Becario l'has vist.
Què vols saber?
A veure, Ivan, directament, mira, me'n vaig a posar aquí la xuleta perquè vull saber si realment l'has vista. A veure, fes una introducció... evidentment, en el que seria la trama. La idea, espera, que resumirem a l'audiència. Jo al meu germà li vaig proposar uns deures per parlar de la narrativa audiovisual i proposarem pel·lícules per pel·lícules que, a veure, que es puguin veure, que estiguin a l'abast de tothom a través de les xarxes socials. O sigui, a partir dels canals de streaming. En concret, aquesta pel·lícula, a dia d'avui, es pot veure per Netflix i, a més, els que tinguin Movistar també la poden veure a Movistar. I, bueno, és una pel·lícula que, de la Nancy Meyers, que a més és la directora i guionista, que això no és molt habitual, això ho tenim que dir, perquè, bueno, el que són els guionistes directors pues són rares avis. A mi és una guionista que m'agrada perquè practica el gènere de la comèdia, que és un gènere complex, que va ser la guionista precisament de En què piensen les mujeres, la de Mel Gibson, que no estava gens malament, era una pel·lícula que estava força bé. I a banda de tot això, pues bueno, va fer aquesta El Becario que a mi en el moment pues em va sorprendre gratament. Ha estat nominada als Oscars, o sigui, ha tingut dues nominacions als Globus d'Or. Bueno, evidentment això, si tu vas a Film Affinity o le preguntes directament al ChatGPT, t'ho explicarà millor que jo. Però que és una veterana del món de la comèdia i evidentment de la narrativa audiovisual. O sigui, és guionista, però a la vegada directora, que no ho fa malament, eh? O sigui, jo, des del punt de vista també de persona que ha estudiat realització de cinema, tinc que dir que és molt correcta, no per tirar coets, però és el que es diu un artesà. Això no és ni bo ni dolent, simplement que és una persona que sap expressar audiovisualment sense ofendre a ningú, no fa invents, no és molt, o sigui, visualment no és creativa, però fa pel·lícules correctes dins d'aquest àmbit. I, bueno, abans de que t'avorreixis, jo crec que podries fer pues, una mena de resum de la trama, no? O te lo faig jo, el resum de la trama.
Si vols continuar, jo no tinc problema, eh?
No, ja tot no la veu. Bueno, sembla que no sé quants minuts porto parlant.
No farem spoilers, simplement és una pel·lícula, és una comèdia molt lleugera, ben escrita, evidentment, i molt ben interpretada per Robert De Niro i Anne Hathaway.
Bueno, però explica, fes la sinopsis.
La sinopsis seria...
El resum de la trama.
El resum de la trama seria que tens el personatge que interpreta De Niro, que és...
Ben, lo tengo aquí. Ben Robert De Niro.
Volies que ja n'és. No, sí, sí. Ben és un home ja jubilat, amb correcte, moltes ganes de viure, amb moltes ganes de continuar vivint, perquè de fet no és el final, sinó el principi de moltes coses, no? La jubilació.
Vaja.
I resulta que, de certa manera, està buscant què fer, perquè ha fet de tot. O sigui, s'apunta tot el que veu, ha viatjat, ha fet tot el que ha pogut i encara li té aquest buit de dir, però és que jo vull fer més coses. I llavors troba... gairebé per casualitat, un anunci on s'estan demanant un programa de becarios sènior.
Fabulós.
Que s'hi apunta. Se grava un vídeo molt honest, molt sincer, i pertany a una altra època on les coses es resolvien d'una altra manera, i es troba en un món tecnològic i accelerat on ell pues, no té cap problema per encabir-hi, però, o encabir-se.
Sí, exactament.
Vale, però... clar, el desconeix, però això no li és cap problema. Ell s'integra allà on vulgui. És un personatge encantador. De fet, ell és com una Mary Poppins.
Això m'agrada.
D'acord?
Quedem-nos amb aquesta idea. Perdó, audiència. Joan, Mary Poppins, un arquetipus.
Bueno, és el mentor màgic.
Correcte.
Però la màgia que té és la seva experiència vital. És un tio amb uns principis, és un tio honorable, agradable, educat, assenyat, que el que fa és de catalitzador per solucionar els problemes dels altres sense ficar-s'hi molt. Simplement la seva presència, la seva experiència i la seva habilitat per comunicar a la gent, de transmetre, pues fa que la gent prengui decisions encertades. Llavors és una persona que voldries tenir al teu costat sempre.
Exactament.
Bueno, el fet és que l'accepten en aquesta empresa. És un dels becaris, i de fet no és el becari de qualsevol, és el becari de la jefa.
Jules.
De Jules, que és interpretada...
Joan, Anne Hathaway, que a tu i a mi ens agrada molt.
I ell és una dona que li ha crescut la vida d'una manera exponencial. Una persona que ha obert un negoci online, el somni de tothom ara mateix. O sigui, obres un negoci online i lo peta. I lo peta d'una manera que...
brutal.
Bueno, tan brutal com que això, en lloc de fer-la feliç, l'està fent infeliç, perquè és una empresa tan gran que, tot i l'amor que hi ha posat en fer-la créixer, doncs s'està començant a descontrolar. I podem dir-ne que aquí la història està que el protagonista principal sembla que és ell, però el millor art dramàtic, la persona més necessitada de solucionar els seus conflictes, és el d'ella. I aquí ve la gran diferència en qüestió de guió respecte al guió tradicional. O sigui, tens un protagonista clar que de cop i volta està coprotagonitzat la seva història, però fixa-t'hi que el clímax no li passa al protagonista que tu creus principal. El clímax li està passant amb ella. I aquí es nota la mà de la guionista i directora que té certa sensibilitat. Mira, en un món accelerat i, per no fer gaire spoilers, accelerat i tecnològic, les coses poden anar malament o tan malament en base a que hi ha una distància, no? La tecnologia està molt bé per la immediatesa, però s'ha perdut allò que hi havia abans. Abans també es solucionaven els problemes. Es feia d'una altra manera, amb més contacte personal i d'una manera doncs, potser més propera.
Sí, són dues generacions.
I aquí Ben, és un expert.
Absolutament.
És una persona que soluciona els problemes, fa feliços als altres i, com bona Mary Poppins, pues el que fa és passejar-se pels conflictes dels altres, solventant-los fins al final. Tot i que t'he de dir que també aquí hi ha un punt, sobretot a la conclusió, on no és que l'aparició de Ben solucioni les coses, sinó que la pròpia protagonista... el que fa és empoderar-la perquè la pròpia protagonista prengui les decisions correctes que depèn de la seva vida.
Això és molt important. Si nosaltres parléssim d'una idea matriu, no? O sigui, quina podria ser, Ivan, la seva formulació bàsica? Aproximadament. Nosaltres estem en brainstorming.
Dependrà d'una miqueta del residu que et deixa la pel·lícula, perquè la idea matriu recorda que és l'origen, no? Aquí,
correcte.
Aquí que seria una Mary Poppins una Mary Poppins moderna, arregla la vida en una vida accelerada i tecnològica, arregla la vida dels altres a la vieja usanza, no? O
sigui, correcte, sí,
a través del contacte proper. Però bueno, que podríem anar pervertint, com tu saps, aquest dia mateix, sí, per apropar-nos encara més a la història que s'han relatat. I dic que és una comèdia lleugera, perquè veritablement, si et fixes, també és un món que ens és proper perquè volem que sigui proper, però se'ns queda molt lluny.
Sí, sí.
Ella, que és una persona ja d'èxit, no té uns problemes reals. Els problemes reals, de base, dramàtics, no els té.
Sí.
Té el món als seus peus. Però sí que té, pues, aquestes mancances, poc temps per dedicar-li a la família, això li pot causar alguns problemes, o no pot arribar a tots els problemes de l'empresa i ha de buscar, pues, una solució. Però aquests problemes no són els teus, ni seran els meus mai.
Bueno,
tant de bo, aquests siguin els meus problemes. Però
parla per tu,
ho fan,
no?
També, sí. Ho fan tan bé i són personatges tan propers, també tan ben interpretats, que te diré una cosa, sense aquest càsting la pel·lícula hauria funcionat igual, perquè sí, la història és sòlida.
És veritat. El fet que sigui Anne Hathaway i el Robert De Niro i un bon secundaris,
molt bons secundaris,
enriqueix, evidentment, a nivell professional i industrial, li dona aquesta solvència, però és veritat que al cap i a la fi podria haver sigut qualsevol, i de fet jo havia pensat, mira, m'ha fet gràcia, perquè havia pensat que José Sacristán, si haguessin fet la versió nostra, hagués pogut
estar
un perfecte Robert De Niro.
Li hagués aportat fins i tot un punt més dramàtic a l'assumpte.
Absolutament.
Perquè el Robert De Niro també té aquesta habilitat comicodramàtica, perquè sí, hem vist fer de tot el Robert De Niro,
sí,
però en comèdia també se'n surt. I aquest posat que té, aquestes expressions que fa són molt, molt, molt característiques seves i sí, tan imitables, no?
Sí, sí, a més tu has conegut a José Sacristán.
Bueno, parlava de Robert De Niro, però sí, José Sacristán
té
aquest punt més dramàtic.
Però és diferent, exactament, el que deia.
I també, fixa-t'hi, que José Sacristán n'ha fet moltes de comèdies.
Correcte. És que ha fet moltíssimes. Jo, a mi m'agrada molt, quan arribes a aquest anàlisi d'aquest tipus de pel·lícules...
No he acabat, eh?
Ah, no.
Puc seguir, eh?
Pots seguir, però bueno, introduiria, per exemple, el tema temàtic, no? O sigui, el que tu has introduït, com a comentari personal, o sigui, el que és el xoc generacional és molt important, no? O sigui, com posa constantment dins del que són les seqüències, a l'escaleta de la història, hi ha moltes seqüències que es dona, o sigui, està reconstruint aquest xoc generacional entre aquesta modernitat i aquesta generació més clàssica que representa el personatge de Robert De Niro.
Bueno, de fet, ell no sap ni encendre l'ordinador.
És meravellosa aquella escena.
Però s'adapta perfectament.
Sí, sí.
S'adapta perfectament. Només li has d'ensenyar on ha de pitjar i ell pitja i ja...
Ho fa bé.
És un tio, sí. Clar, és un tio professional.
Resolutiu.
Totalment resolutiu.
Que haguéssim pogut anar per l'altra banda, o sigui, posar en evidència les mancances.
Però no va d'això.
I no va d'això.
No va d'això.
El lideratge, per exemple, la pressió, no?, que tu has comentat, que viu el personatge de Jules, precisament com a entreprenedor, o sigui, d'aquesta joventut que es converteix en emprenedor, no?, i de cop i volta en aquest món tecnològic, pues, com a directora d'empresa, i a més mare, la compaginació d'aquesta pressió mediàtica per la qual ella a priori no estava preparada.
I que no és feliç.
I no és feliç. I per mi això és molt important, perquè aquí sí que hi ha aquesta... El que tu deies, curiosament, del protagonista, no li passen coses. I quan li passen, no.
Mira, hi ha un punt que voldria comentar. Hi ha una figura dintre del món del guió que moltes vegades dona, jo diria que inclús de quasi de casualitat, però que també podries marcar dintre d'una escaleta.
Correcte.
Quan tu estàs organitzant una escaleta amb aquest plantejament, desenvolupament i conclusió d'un relat, en termes clàssics, no? Aquesta qüestió principal que llença la història, que és que li han contractat per treballar com a becari o sènior dins sí, sí, d'una multinacional supertecnològica i moderna, tens aquest clímax que li passa amb ella, com hem comentat, i després una figura que és el midpoint.
Sí, sí.
Dius,
sí.
Més o menys, gairebé la gran majoria de llargmetratges tenen aquest conflicte central, que també és un punt de gir fort, important, dintre de l'estructura de les històries. Aquest midpoint li passa amb ell.
Uh-huh.
I no crec que sigui
no
dir-ho.
Estem entre guionistes.
Vale, entre guionistes.
Se suposa.
De cop i volta, ell, que és el becari de la jefa, doncs ella, la Anne Hathaway, Jules, decideix prescindir d'ell. Cuidado, És fort.
Sí, sí, sí.
Perquè ell s'està treballant una miqueta a la seva confiança. I hem vist que com més confiança l'agafa, això, doncs, sembla que tot va bé. Però ella diu, no, 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 massa observador. S'hi fica massa. Està, el tinc massa present dins la meva vida i s'està començant a ficar en la personal. Canvia-me-lo.
Sí, sí.
Ostres! I dius, ostres, i ara què, no? No passa res. A l'escena següent se soluciona.
Exacte.
Sí, és un midpoint que dius, bueno, perquè li passi alguna cosa.
Sí, sí.
Perquè li passi alguna cosa amb ell. Després, evidentment, com ell està present en tots els conflictes dels treballadors i tal, ell té aquesta presència, però són conflictes que li afecten a la seva vida. De fet, ell no té un arc dramàtic significatiu.
Sí, sí.
Ell no canvia al llarg de tot el llargmetratge. Per això té aquesta figura màgica de Mary Poppins, del mentor màgic, no? És el Miyagi.
Sí, és el, és, aquesta figura és molt important, perquè això sí que és una lliçó per a guionistes des del punt de vista de com crees aquest arquetipus del mentor, de la Mary Poppins, com reinventar, no? el que seria el personatge clàssic, no? Sense caure en tòpics, no? Com ho fa d'aquesta manera? Pues a mi m'ha agradat. Doncs
pues mira, gent amb ofici.
Sí, sí.
O sigui, tu estàs, de cop i volta, qualsevol ofici, podries trobar el teu mentor màgic. De fet, fixa-t'hi que moltes històries, inclús d'estudiants, no? Històries reals, estic dient. O sigui, hi ha mentors que han aparegut a la nostra vida, que han marcat el nostre...
Sí, sí, és així.
Devenir, no? O sigui, de cop i volta, passió per la música, passió per la literatura, passió pel vídeo.
Correcte.
I aquí un homenatge ben fort a qui tu ja saps.
Sí, correcte. A Dumortier.
Evidentment.
Al nostre mestre de guionatge, perquè ell sí, era una persona que havia treballat en tots els àmbits de la producció audiovisual. I que a mi és curiós, no? Perquè en un món com és el dels guionats... En l'època que jo estudiava, jo, això l'ho explico moltes vegades, el guió era el petito feo, no? O sigui, a veure, t'ensenyaven direcció, fotografia, realització, muntatge, etcètera, il·luminació... Però guió, total, és escriure. I aquest senyor arriba i amb aquella experiència que li tenia d'haver treballat amb la indústria nord-americana, d'haver treballat amb Black Edwards, d'haver estat amb Patton, d'haver sigut un dels productors executius de Coppola, haver conegut a Coppola, que va ser el guionista precisament de Patton, era una persona que l'havia tocat tot. I ell sempre tenia aquest ofici. Deia, jo he passat per totes les àrees de la producció audiovisual d'una gran productora, menys el sonido directo. Sempre, a més, ho deixava la coletilla de dir el so directe no l'he tocat mai, és la meva assignatura pendent. Però tenia coneixement de tot el que era producció i per això quan ell va decidir posar el seu focus professional ja en avançada edat, perquè això ho va fer ja quan era una persona pues, bueno, gran, fer docència del guió, va ser pels seus anys de lector de guions. Va dir, on realment fa falta un espòntex amb el món de l'audiovisual és en el món de la creació d'històries. En ensenyar a la gent com es fa un guió professional, com es presenta un guió professional, entendre aquest ofici, que no és voy a escribir una història, no, 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 és un treball seriós, creació d'una partitura, que a més té una responsabilitat tremenda, sobretot en l'època en què venia l'Albert Dumortier, que estem parlant, de produccions audiovisuals tipus Hollywood, que eren molt... Ell sempre posava l'exemple de la... Esta fulla en blanc, quan està emplenada, costa tantos milions de dòlars, o quantos milers de dòlars costa la fulla, perquè ell ho deia en termes de producció. Pensa que en aquest guió, aquí treballaran un fotimer de professionals i tu tens la responsabilitat de fer que el com professional, perquè tot l'equip de producció faci la interpretació del teu guió com és una partitura professional. Que això a vegades a la gent li costa entendre, no? Ja, no, de qualsevol manera, no, perquè ho llegirà el director de fotografia, ho llegirà, clar, hi ha el guió tècnic, que és la sobreescritura del teu guió literari, però és que el teu guió literari té que donar-li l'alè perquè un munt de professionals, de, ja sigui el director de fotografia, el muntador, el director, els actors, a través dels diàlegs, la creació dels personatges, es prenguin seriosament això que has escrit.
Bueno, hi ha aquest primer triumvirat que crec que vam parlar alguna vegada,
sí, sí.
Però podríem comentar un altre una mica més en profunditat, de que el guionista, hi ha una primera triada, no, de persones que interpreten el guion. El guionista per un costat, el productor per un altre.
Evidentment.
I el director per un altre. I a partir d'aquí, qualsevol persona que treballi en el projecte ha de trobar el que necessita en aquest guió.
I estem creant històries, sí. Estem creant relats.
Però parlàvem dels mentors. Jo fins i tot parlava de l'institut, no parlava tant del tema del cinema, sinó sí. Que aquestes persones que desperten nosaltres l'espurna de la nostra passió, bueno, moltes vegades no tenien ni tan sols a veure amb el món del cinema.
Sí, sí. De fet, fa poc un dels meus professors més estimats, aquí a Tarragona, el que va ser el director del Martí Franquès, bueno, per la gent de la ciutat, doncs era una persona estimada i que mira, en el primer programa venia directament del seu funeral, Joan Giné Masdeu, va ser en aquella època el meu mentor en el que era la creació audiovisual. Va obrir en el Martí Franquès.
Això a l'institut.
A l'institut. Estem parlant dels anys 80, del final dels 80, el que era l'aula de vídeo.
I què cara va veure? Una Camerons?
Amb una càmera, no, una Sony. Bueno, en aquella època hi havia les càmeres semiprofessionals i el Betamax i amb cintes. Bueno, jo me vaig comprar, me'n recordo, la Sony, una càmera, una Sony Pro, que gravava minicintes, DVD, tot i que jo en aquella època ja, bueno, clar, és que estàvem parlant dels camcorders que jo els he utilitzat, enormes, que anaven connectats amb un cable, a un magnetoscopi brutal, amomàtic. Bueno, però el Joan Giné Masdeu va ser un autèntic pioner i va ser un mentor que ens va ensenyar a estimar precisament el que era l'art de contar històries a través dels videoclips. I ell deia, darrere de cada cançó hi ha una possible història. I a partir d'aquí, crea. I ell feia, per exemple, aquest brainstorming, que jo això ho vaig descobrir més tard, però ja d'una manera molt amateur t'introduïa amb l'art de com la música ens vol contar, les cançons ens volen contar històries, i a l'època dels primers videoclips. Que ja me'n recordo que començaven a sortir programes, bueno, la MTV, llavors era la madre del Cordero, i va ser clau per la meva estimació de l'audiovisual, que ja me venia d'abans. Però, evidentment, són aquests mentors que tu dius que arriben en un moment donat a la teva vida i et donen precisament aquest reenfocament per ajudar-te a créixer, que creuen en tu, en la teva creativitat, i t'impulsen a tirar endavant. Hòstia, m'ha quedat bonic. Gràcies, germà. O sigui, m'has fet parlar d'una persona que s'ha deixat fa relativament poc i que...
Pues el nostre homenatge al Joan Giné.
Al Joan Giné Masdeu. Meravellós i, bueno, sempre ho recordaré per bueno, com ens fotia unes bronques tremendes, es reia molt quan sortíem allà, perquè a vegades es passaven de creatius. Una vegada vam estar a punt d'incendiar l'institut, per això és una història... Amb una setmana cultural, que es van deixar la càmera i el focus, i van crear un laberint de paper xulíssim, que en una de les aules triples eren com coves fetes amb papers de diaris que volia simular, abans de l'època d'internet, el que eren els canals de la comunicació. I nosaltres ens vam endinsar el meu amic estimat Tomàs Quimeno. Tomàs, ja t'enviaré el podcast. I es va endinsar la càmera i el foco. I el foco de llum, feia molta calor. I en un moment donat que jo em vaig quedar per fer un pla, un zoom, de cop i volta vam sentir una pudor a fum, aquello de que algú està cremant, no sabíem el què. I de cop i volta ens girem i veiem unes flames. Part del decorat que s'havia creat del laberint, de les coves fetes amb diaris, havia començat a una ignició...
Molt bé, els canals de comunicació inflamen.
Sí, sí, això era una metàfora meravellosa, que jo digo, filmo, i el meu amic va dir...
Corre!
No! Apaguem! Vale. Vam obrir finestres, jo me'n recordo que vam aconseguir que el foc no arribés al punt àlgid, no?, de cremar l'Institut Martí Franquès.
Menys mal.
Però bueno, reiem, perquè clar, va quedar la cosa com a cremada, i el Joan Ginés va dir, m'agrada aquesta metàfora de les notícies cremades, inclús va veure l'Ale Poètic, tot i que després em va fotre una bronca bastant considerable, però ens deia, al final la metàfora bonica,
sí, sí.
Perquè deia, tot crema, no?, en aquest món de les notícies. Mira, a subir un meló, tio. Ara m'ha subir la en un morrinya i estic així com emocionat.
No, jo estic aquí...
És el meu germà que em coneix.
Sí.
Això era per sortir-te del...
No, simplement el tema dels mentors, que surten inclús quan no tenen una relació directa amb tu, fins i tot venen d'un altre món. Mira, el personatge del... Tornem una mica aquí al Becario.
Sí,
el personatge que interpreta el Ben ha passat 40 anys fent una cosa que ja no servia per res, que eren guies telefòniques.
És molt...
Imagina't, no? O sigui, porto 40 anys fent la mateixa feina i avui en dia tot el que he fet no té cap mena de continuïtat perquè jo ha quedat totalment obsolet.
Sí, sí.
I del que es tracta és que jo no em quedi obsolet.
Correcte.
I clar, tot el que ha viscut, tota la seva sabidoria, no? O
sí,
experiència
sí.
vital, la enfoca...
L'expertise, que es diria
ara. A mostrar, sí. Tu parlaves de les càmeres aquestes que feu
sí,
servir,
sí,
de que abans de que tot estigués ara corrents, immediatesa, tecnologia, tot ara, també solucionaven els problemes
sí, sí.
d'una altra manera.
Sí, sí.
I aquí doncs, sempre mirarem que ara la comunicació... Tu te'n recordes quan trucaves al... No sé,
sí, eh? Sí, sí. Amb els telèfons aquests de... Sí,
que mai sabies qui contestaria, si el pare, la mare o la persona
sí, sí,
que volies
correcte,
que es posés.
Correcte.
Clar, ara això ja no ho tenen. Van,
no, no,
tenen
no.
uns fils directes.
Sí, sí. O les xarxes, ja no els whatsapps, els telegrams.
El tema de... Sí, sí.
I fins i tot el tema de les càmeres, jo que l'he viscut d'una manera molt interessada, o sigui, avui en dia... amb un iPhone o amb una a qualsevol càmera d'un mòbil
ja pots, pot
rodar pel·lícules.
La, ja pot rodar.
La propera de 28 anys després
sí.
està tota rodada amb iPhone. Això sí, es té que dir, amb tota la parafernalia tecnològica que rona recolzament, però és igual, o sigui, amb un iPhone es pot filmar o documentar una pel·lícula simplement amb la creativitat precisament
de tenir,
de tenir bones històries.
I s'ha de continuar tenint una cosa bàsica que és un guió.
Sí, senyor.
El bueno, jo... que sí, sí que sí. pots improvisar, eh? Que pots agafar el mòbil
sí.
i dir, mira, després faré jo la meva cabòria
sí.
de història rara fent un muntatge de les imatges que les vaig ajuntant. I...
Però si tens un guió, millor.
Però si tens un guió.
Molt millor.
Saps el que has
d'explicar? Fins i tot, fins i tot. Inclús.
I aquesta és una proposta interessant i captivadora. I la perverteixes encara més perquè encara sigui la meva manera d'explicar-te una història que potser ja has sentit, però no l'has sentit mai com jo te l'explicaré ara.
Sí, senyor.
I aquest és una miqueta el secret de l'ofici i de que encara avui en dia estiguem amb unes ganes tremendes de devorar històries.
Sí, sí, i seguim creant-les. Bueno, de fet, ara ja podem anar directament a aquest programa, jo estava controlant una mica el temps, anem directament a l'exercici.
Ostres.
Presentació d'un repte. O sigui, vam parlar la setmana passada de la possibilitat de crear petits reptes pels nostres oients. I a veure, quina és la meva proposta? Escriure una escena on dos personatges de generacions diferents connectin, no?, a través de les seves diferències. Això podria ser que hi hagi una idea matriu, també, no?
Sí, sí.
Un exemple pràctic. Per exemple, penseu, jo que sé, una conversa entre una àvia, amant dels llibres clàssics, de les novel·les romàntiques, i el seu net, per exemple, amant dels videojocs de streaming, per exemple. A partir d'aquí, què poden aprendre l'un de l'altre? O sigui, com a repte, per exemple.
Uh-huh.
Llavors, la proposta és la següent. Tindreu que enviar els vostres textos.
Una sola escena, una seqüència...
Tu com ho faries, germà?
Bueno, una seqüència d'una sola escena. Sí, evidentment, podria ser, no?
M'agrada, evidentment.
No fa falta. Un mateix joc, dos
sí,
personatges...
Sí, sí.
Pots fer un diàleg, pots fer unes accions, poden ser tot allò que et puguis imaginar.
Correcte.
Una interacció entre els personatges.
Exacte.
Perfecte.
I això ho podeu enviar, bueno, evidentment, a Radio Ciutat, ja posarem en la descripció del programa on ho podeu enviar, podeu enviar-lo a través de les xarxes socials, i ja ho comentarem en futurs episodis, el resultat de tot això.
I els comentarem tots? O
bueno, a veure quan se'ls arriba, si escriu Joan o...
Segur que sí, Joan no es perd.
No sé si naltos tenim que fer els deures, però bueno, la idea és que ens envieu altos aquestes idees i naltos les comentarem d'una manera proactiva, evidentment, i parlarem igual, a lo millor també podem fer un cereal, podem fer, jo que sé, ja se'ns acudirà alguna mena de premi o alguna mena de cosa xula, jo que sé.
Vale.
Deixa'm improvisar, no? Com a bon guionista ja farem alguna
de moment,
història.
De moment que s'envien les coses, les comentarem amb molt de carinyo.
Exactament. I bueno, fins aquí hem arribat, ara entrarem en sintonia, que també tenim una sintonia ben xula per acabar.
És cert.
Ah, sí, l'èpica de l'escriptura de guions. I sisplau, si teniu algun dubte, interaccioneu. Jo calentarem les xarxes, faré que el meu germà també surti per allà, li faré fotografies a l'Instagram, en posicions incòmodes.
Què dius ara?
Tu deixa'm improvisar. Ja se m'acudirà alguna bestialitat.
Joan abandona el grup, otra vez.
Exacte, ja està abandonant.
Sí.
Exactament. Escolta, en el proper programa ens trobarem. Ha estat un plaer. I seguim enguioneando.
Fins la propera.
Ens veiem. Creu històries.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.